Són les 9.
L'Escriptoteca, episodi desè. L'aventura continua. Són les 9 del dimecres 29 de novembre de l'any 2006. Aquest és l'onzè programa, la onzena Escriptoteca, que matem des d'aquí, des de la casa de Can Buixó a Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, al 107.2 de la FM, des d'Ona Codinenca. Fa molt de temps, quan els escriptors volien escriure una història llarga, és a dir, volien fer una novel·la, un llibre i no un conte, ho feien enviant els episodis per lliuraments. El contingut de cada lliurament variava segons el que l'editor o el mateix escriptor sentien de la gent que es llegia. És a dir, l'autor, si ja tenia renom i podia publicar directament, enviava un fragment de quelcom escrit, això s'editava normalment en un llibret petitó, i si a la gent li agradava es feia la continuació d'aquella història, si no, la història s'acabava en el capítol següent. Si llegiu llibres de força antics, estic parlant del segle XVI, XVII, quan qui llegia eren els nobles i l'església, veureu que els llibres, els capítols, perdó, no es diuen capítol primer o capítol segon, sinó que es deien llibre primer, llibre del coneixement de tal personatge tal, i llibre segon de quan aquell personatge va fer això o allò altre. Això era perquè, com he dit abans, s'anaven editant amb llibres petitets. Eren la primera manera de les entregues per volums, que després doncs, ja es van convertir en novel·les. Actualment, quan un autor escriu una història molt llarga i no hi cap en un llibre, tenim llibres de 1.000, 2.000 pàgines, però normalment, quan passen certa quantitat, es divideix el llibre en una, dues o tres parts. Avui parlarem, dintre del que nosaltres coneixem, com sempre, com cada dia, amb el Joan. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
I amb la Cristina. Bona nit, Cristina.
Hola, bona nit.
Parlarem precisament d'aquests llibres que necessiten de més d'un volum per explicar la seva història, o llibres que han tingut molt èxit i han tingut una continuació, com es fa amb les pel·lícules, amb les seqüeles, que se'n diu, doncs també amb el cas dels llibres. Els llibres aquests antics dels que parlàvem, si l'opinió de la gent que llegien no era bona, doncs simplement el que s'agafava era el capítol, en el llibret següent doncs es matava el personatge i s'acabava la història, que és el que passa ara amb els programes de televisió. Quan una sèrie, per molt plantejament que tingui, no té èxit d'audiència, doncs la setmana següent directament no s'emet. Quan acabem la biblioteca, això en parlarem a la biblioteca, la primera part, passarem a l'escriptori, aquella segona part en la que ja sabeu que col·laborem amb una pàgina web que es diu relatsencatala.cat, en la que diferents persones que els agrada llegir o escriure doncs s'hi passegen per allà, pengen les coses que han escrit i la gent hi opina i ho comenta. Avui ja havíem posat deures en el Joan i la Cristina i a mi mateix, de comentar quatre autors, dos autors de poesia, la Nicta i en Prudenci, i dos autors de narrativa, en Xavier Valeri i en Pèrdix, i en parlarem, encara que hi ha hagut problemes tècnics que han impedit que l'opinió sigui, que tots tres puguem opinar sobre el tema, en parlarem dintre del que puguem. Comencem doncs el nou programa.
La biblioteca.
Mira que en són de trapelles totes dues. Sí que en sou de dolentes. Tan joves i amb tanta malícia. Jo crec que no pujaran mai els anarquistes. Seria un canvi massa fort. El món sempre ha anat amb rics i pobres. I això que diuen que el progrés vol dir que els pobres vagin bé és molt espès. Però n'hi ha que diuen que tot el que hi ha al cel pot caure. No us recordeu del rei? No, éreu molt petites. Jo sí em recordo que quan el van treure varen fer festa a l'escola i un neteja sabates d'Olot es passejava amb una bandera republicana pels carrers. Tothom el seguia, homes, dones, mainada, Ballàvem i saltàvem. Al final la vàrem penjar al balcó de l'Ajuntament, i encara hi és. La República no ens ha donat res del que esperàvem, però almenys ens ha tret el carcamal del rei. Per la gràcia de Déu, deien els duros, i per l'esquena de nosaltres, maleïts. L'endemà, els capellans van expulsar de l'escola un noi perquè cridava, amb tots els altres, «Visca la República, ara més que mai, capellans i frares de cara al treball». Era l'excusa. El van expulsar per venjança envers els seus pares, que eren republicans declarats. Aquesta gent no poden estar sense fer mal.
La Cristina ens ha llegit un fragment del 9è capítol d'Infermeres de la Generalitat, un relat per entregues de Xavier Valeri Coromí. Molt bé, Joan i Cristina, quins llibres per entregues o quines sagues podem destacar?
Bé, començo jo. Començaré fent honor a la meva fama, no? Amb algú una mica antic, que és En busca del tiempo perdido. És un... ja està escrit des del 1908 al 1922. Són 6 o 7 o 8 llibres. Però El camino de Suam és el més destacat. Perdó. On s'ha fet famós la Madalena, aquella Madalena del nano que la menja, de l'adult que la menja, l'està sucant amb el te, i llavors recorda i mica en mica es va tirant cap a la seva infantesa, no? Això és un llibre molt treballat en els instituts de França, Proust. Llavors, doncs, és lògic que sigui així. Un llibre més potser per una època adolescent, per llegir, però va crear tota una saga. Va ser El camino de Suam, A la sombra de las muchachas en flor, El mundo de Guemante, Sodoma y Gomorra, etc. Va fer tota una saga d'aquesta història.
Mm-hmm. Cristina.
Jo, espera, primer tinc que fer un parèntesis, perquè l'últim programa em vaig quedar penjada, que no us vaig poder dir el llibre del Peter Matisens sobre quina batalla estava parlant. La batalla era la de Wounded Knee Creek.
M'he tret
un pes de sobre, ¿vale? I ara us parlaré de... Bueno, a mi no m'entusiasmen quan un llibre ja veig que té... O sigui, que té molts capítols, molts llibres, o sigui que és una saga molt llarga, i jo ja me la miro una mica de recança. Però de llibres de dos volums, d'aquests sí que n'he llegit, i n'hi ha uns quants que m'han agradat. Ja us parlaré d'en Frank McCourt, Les cenizas de Ángela, com a primer volum, i L'Oest com a segon. Les cenizas de Ángela, que... Bueno, va tindre molt de renom el llibre, i jo crec que realment és un dels llibres que té la fama molt merescuda. Parla sobre les dificultats en què es troba una família d'emigrants irlandesos que van anar a Estats Units, i allí els hi va anar tan malament que van tindre que tornar a Irlanda. I allí, pues, es van trobar en un país que dintre amb una depressió econòmica immensa, amb una família que no els podia ajudar perquè eren tan pobres com ells, i a més sota el pes de la religió catòlica. I en el segon llibre, doncs, es parla de com el protagonista, perquè és un llibre una mica autobiogràfic, Frank McCourt, com, doncs, torna altra vegada cap als Estats Units, i allí, pues, refà una mica la seva vida. Allí no es pensa, ell va amb les il·lusions de les pel·lícules de Hollywood, evidentment allí el que es troba allí no és el que ell es pensava, i passa moltes dificultats i tal, però al final, pues, aconsegueix fer uns estudis de llengua i literatura i acabar sent professor.
Doncs jo us parlaré de dos germans. Els dos van escriure llibres en saga. Un en va fer una, l'altre en va fer un parell. Són els germans Darrell, dos anglesos, el Lawrence Darrell i el Gerald Darrell. Lawrence era el gran i Gerald era el petit. I el germà petit, quan eren joves, la família era... ell era encara petit, van estar vivint a la illa grega de Corfú. I va escriure més endavant tres llibres autobiogràfics, amb to d'humor, en els quals descrivia les coses de la seva família i parlava molt del seu germà gran, que estava tot el dia tancat a l'estudi escrivint. I aquests llibres són La meva família i altres animals, en castellà és Bichos y temas parientes, no sé, aquesta la segona part, no sé com es diu en català, i El jardí dels déus, que és el tercer i l'últim. I parlava molt del seu germà, Laurent Tàrrel, que va acabar sent un autor de molt renom, va morir no fa massa, i un autor que va escriure dues sagues, que jo conegui, que són El quartet d'Alexandria, en la qual es narra una, podríem dir que quasi una mateixa història, des de quatre personatges diferents, i després El quintet d'Avinyó, que va ser com una, com en castellà es diu, una vuelta de tuerca, en agafar cinc personatges i voler també experimentar una mica sobre una mateixa situació i un mateix moment històric a través de cinc personatges diferents que es van entrellaçant entre ells. De qualitat literària, Laurence Darrell podríem dir que en té, des del meu punt de vista, en té més, és un autor molt més sofisticat, molt més complet, i Gerald Darrell és més divertit, encara que també té moltes obres destacades.
Bueno, un altre que us volia recomanar són de parte de la princesa muerta i la segona part, Un jardín en Valdapur, de la Kenise Murat. També són una miqueta autobiogràfics aquests. La Kenise Murat va estudiar a la Sorbona psicologia i després es va posar a treballar com a periodista, com a corresponsal de guerra, que va estar fent aquesta feina durant 12 anys i després ho va deixar per dedicar-se a la creació literària, no? I de part de la princesa muerta es tracta de la història de la seva mare, que era una sultana otomana que es va casar amb un rajà de la Índia. I, bueno, aborda les diferents, com poden xocar dintre d'una mateixa religió, perquè els dos són musulmans, però de diferents rames, i com poden xocar dintre d'una mateixa religió diferents punts de vista, no? I diferents societats. O sigui, ella està acostumada a una societat, a la societat otomana, que és molt més oberta, i pues, un cop casada allà a la Índia, doncs es troba en una societat molt tancada en la que ella és una esclava del seu marit, no li pot ni tan siquiera demostrar el seu amor, tot i que s'estimen molt, no està ben vist, i bueno, ella acaba ofegada totalment i s'escapa, acaba escapant-se a París amb la seva filla. Allà es troba, és quan la Segona Guerra Mundial, acaba morint allà i la nena és adoptada i llavors creix sense conèixer molt de, bueno, quasi bé res dels seus pares, no? En la segona part, Un jardí de Valdapur, és quan la noia ja gran, periodista, decideix tornar a l'Índia a conèixer el seu pare i trobar les arrels de la seva família. Buscant, és una mica el drama personal d'una persona que està entre dos mons i no acaba de trobar, doncs, la seva identitat, no?
Joan.
Bueno, mira, jo trauré en Asimov, ha sortit poc encara, suposo que n'hi ha sortit més. Ell va fer una saga molt gran, que és la saga de les fundacions. Va començar per la fundació Imperio i la segunda fundació, va ser una trilogia molt nombrada. Va començar la història aquella d'un matemàtic amb una galàxia, amb una civilització que per càlculs i així pot arribar a demostrar que aquella civilització s'anirà avall i que haurà un caos terrorífic durant no sé quants anys. Llavors invita un altre matemàtic per veure si poden solventar-ho, acaba amb desgràcia de l'altre. Vull dir, és tota una història. Després va seguir amb quatre llibres més,
sí,
que l'últim feia referència ja al primer una altra vegada. Vull dir, era com si fos el començament de tot. Va ser una saga molt, molt curiosa, perquè no s'havia fet mai una cosa així. Bueno, la Simó sempre ha sigut molt, molt especial, no? I jo vaig llegir la primera trilogia, els altres no els he llegit. I em va sorprendre molt.
Perdona, de fet, és una, jo la tinc apuntada també, perquè a mi, per exemple, el primer llibre, que és La Fundació, després hi ha, em sembla que Fundació i Imperi, la segona, sí. Fundació...
Sí.
Bueno, no, ja no me'n recordo els altres tres títols, però és una saga, jo me'n faig llegir el 5, però que crec que té un... És una mica, serveix una mica la curva de Gauss, és a dir, comença molt bé, continua molt bé, i els últims dos llibres per mi són relativament sobrants. És una saga que dius, almenys és el meu punt de vista, i dius, si l'hagués acabat abans hauria quedat més elegant i hauria acabat bé, no? En canvi són dos llibres que cada mes l'últim també torna, que, com dius tu, Joana, a rememorar el primer i torna a repetir coses que dius, bueno, potser ja no li quedaven gaires idees, volia
tancar-ho. Va allargar molt, això.
Exacte, va allargar-ho molt i se li va...
Potser perquè la primera trilogia va tenir molt èxit, va ser algo que la gent va esperar, va sorprendre, va agradar, està molt ben treballat, vull dir que quan ho llegeixes tu creus molt allò
realment la psicohistòria, no? Vivint el futur a través de...
Sí. Llavors potser arrel d'això pues, clar, es va veure obligat a seguir escrivint.
Jo n'he posat una altra, no és exactament una saga perquè no són històries continuades, però sí que és una continuïtat de llibres, és potser allò que vam parlar quan parlàvem de novel·la negra, de creació d'un personatge i dedicar-se doncs, a escriure novel·les a partir d'aquest. El personatge és Wilt i l'autor és el britànic Tom Sharp, és un autor també de novel·la còmica, podríem dir-ne, de situacions equívocs amb el típic humor anglès, d'escenes bastant... algunes que rossen l'escatològic, també s'ha de dir, però jo me'n vaig llegir el primer llibre que es diu Wilt, com el nom del personatge, que és un home que planeja meticulosament l'assassinat de la seva dona enterrant una nina de plàstic en unes obres fins al punt que quan es troba la nina de plàstic estan convençuts que ella ha matat la seva dona que acaba de desaparèixer, i es crea tota una situació bastant, des del meu punt de vista, bastant anglesa, bastant d'aquells equívocs que som entre creïbles i no creïbles, però personatges molt excèntrics.
Jo el vaig trobar, perdona, però és que jo no vaig poder amb Wilt, el vaig trobar exageradament absurd i no em va agradar gens, francament.
A mi el primer em va agradar molt, després hi havia el Wilt més que mai, que era la segona banda, que era una mica repetitiu.
Ja no hi vaig anar fins aquí, I amb el primer em vaig tindre més que suficient.
I després hi ha hagut més, Wilt i els anarquistes, em sembla que és el tercer, hi ha hagut una sèrie, jo no vaig passar d'aquí, però bé, crec que almenys el primer i el segon doncs dintre del que cap estan, a mi m'agrada força, i com a experiència almenys el primer el recomano perquè ja ensenyes que jo vaig riure bastant.
A veure, un altre que tinc jo, un altre autor és Mike Davis. Aquest és un autor que ell és professor d'història a la Universitat de Califòrnia i escriu regularment a Los Angeles Times, a The Nation, i és autor de títols bastant llunyans dels que he llegit jo, no? Perquè jo el que vull proposar són dos llibres d'aventures. Una que és la Tierra de los Mamuts Perdidos i l'altra que és Pirates, Murciélagos i Dragones. I són uns llibres juvenils, però que poden llegir els grans perfectament, no? Perquè està molt ben portat, representa, és una mica el que deies tu abans, no és una continuació un de l'altre, sinó que són els mateixos personatges que s'enfronten amb una aventura diferent, i és un equip de tres joves adolescents que representa que de diferents països, que són seleccionats per les Nacions Unides per desenvolupar un experiment, no? Són nanos puntera dintre dels seus instituts i els llocs on estan, no? Joves científics representa. I llavors pues, es troben amb diferents aventures. El primer és a Groenlàndia i representa que seguint una llegenda s'internen a dintre d'un lloc on representa que no hi pot accedir-hi ningú i tot això amb uns aparells nous que han fet, i troben pues, un poble que havia estat de vikings, representa que havia sigut un assentament viking de la primera època dels descobriments, no? I allí troben mamuts i és una petita civilització tancada allí. I llavors pues, es troben amb el dilema de si s'ha de donar a conèixer i s'ha per que es pugui estudiar la història i els mamuts i tot això, o si tenen que conservar el secret per poder resguardar doncs, la supervivència d'aquella gent. Al final decideixen no dir res. I en el segon fan... els mateixos personatges fan un altre viatge, un altre treball d'investigació a la isla de Socotra, que és una isla que està situada al sud-oest de la península aràbiga i que es veu que és famosa per les seves bruixes i perquè allí encara doncs, hi ha pirates, moderns, però pirates, o sigui, encara hi ha actes de pirateria. I llavors doncs, ells tenen que fer un treball de reconeixement de les coves, però Socotra representa que està sota la sospita terrorista i allí hi ha una base americana controlada per un coronel que és molt dolent i que doncs, dificulta les seves investigacions i tot això. I al final, pues, com sempre, acaben pues, també el mateix, fan uns descobriments i acaben pues, decidint part dels part d'ells els donen a conèixer i part d'ells decideixen mantenir-los en secret.
Jo ara trencaré una mica la línia de bona literatura i parlaré de literatura qüestionable, si més no, amb una saga que a mi em va enganxar. Ja no sóc adolescent, ja no sóc un preadolescent de 12 o 14 anys, però me'n vaig llegir el primer per curiositat, me'n van deixar i ja tinc els 6 que han sortit fins ara, que és la saga de Harry Potter de J.K. Rowling, que ha creat també una mica de, com se diríem, una estirpe de friquis al voltant, molt, jo crec que molt menys nivell que els trequis i que d'altra gent, però que realment ha mogut una, no només una quantitat de diners bestial pels seus llibres, sinó també pel merchandising i el màrqueting i totes les coses que es fan al voltant d'un llibre. Suposo que tothom sap que Harry Potter és un nen que un dia descobreix que és mag quan té 11 anys i passa a anar a una escola per mags amagada de la resta del món. I a partir d'aquí doncs, totes les coses que poden passar-li amb un mag que a més té el seu arxienemic típic, que és el Lord Voldemort, que és el mag dur que vol tornar de la seva, del seu estat letàrgic per convertir el món a la foscor i totes aquestes coses. Literàriament la veritat és que és qüestionable, és a dir, és un llibre purament juvenil, és un llibre que qualitat literària no en té. La setmana passada em sembla que va ser el Joan que comentava que no li interessava no sé quin tipus de literatura perquè no ho envoltaven tot, sinó que no, que era molt superficial i es dedicaven doncs, a explicar les històries i punt, no? I doncs aquesta història ho fa. Però la veritat és que jo també, trencant així una llança a favor seu, doncs crec que hi ha hagut molta gent que n'ha tirat pestes de forma excessiva, perquè moltes vegades quan veiem un boom mediàtic directament i ja anem contra ell, moltes vegades tenim raó, però jo crec que és molt curiós per llegir-ho i també és per veure una mica també per què pot enganxar tant en els joves aquesta història. Cada llibre és un any de la seva carrera com a mag i doncs això, el primer any és el primer curs, segon curs, tercer curs, quart curs, i va evolucionant la seva fisonomia, la seva adolescència, tot cap a aquell pas. I crec que, si més no, algú, la gent que critica se l'hauria de llegir primer i criticar-lo després, suposant que no se l'hagi llegit ja.
Jo estic amb tu, eh? Jo també sóc enganxada als de Harry Potter, també vaig comprar-los per la meva filla i allò per curiositat va llegir-me el primer i els he anat comprant tots i me'ls he anat llegint jo, que ella em sembla que no ha passat del primer, però jo me'ls he llegit tots. A veure, potser és perquè és original, no? Ara, bueno, després, el que passa sempre, a la que un comença a tindre èxit en un tema, doncs llavors comencen a sortir
imitacions,
sí. Històries d'aquestes, no? Però en el moment que va sortir Harry Potter i la Piedra Filosofal, crec que realment va trencar una mica tot el que s'estava fent així en literatura juvenil o infantil.
Juvenil,
sí, perquè
no arriben a encaixar amb aquest llibre.
No.
Molt bé, parlant de literatura juvenil també, abans ho comentàvem amb el Joan i la Cristina, així quasi mig rient, jo de molt jove havia llegit una saga de llibres d'aquest segle de literatura totalment qüestionable, que eren els Hollister, ens vam mirar el cap abans, que era aquella família modèlica i pràcticament quasi repugnant, pensant-ho amb el temps, no? De nen, nena, pare, mare, gos, caseta i no sé si també tenien un gat o un canari, això ja no ho sé, però que narrava les peripècies d'aquesta família i sobretot dels nanos, no? I doncs hi havia els Cinco, que era la versió d'aquella colla d'amics també de barri, també tots una mica pijets, vull dir, no eren de barris baixos precisament. I també hi havia una saga que m'ha vingut al cap ara fa un moment, em fa molta gràcia i no sé si m'agradaria o no recuperar-los, però sí saber on estan, perquè els tenia pràcticament els 35 volums que hi havia, que era una sèrie de llibres que es deien, si no recordo malament, es deien Los Jóvenes Detectives d'Alfred Hitchcock, que eren tres nois que investigaven i que tots els capítols, tots els llibres es deien pràcticament igual. Era el caso de la ballena triste, el caso del loro parlanchín, el caso del cotxe milagroso, era tot així. I eren les aventures d'aquests nanos doncs, buscant el resoldre un misteri com a detectives amb escenes de perill. I no sé, m'ha vingut abans al cap i com a literatura juvenil ja sé que no, que no és per la literatura d'alt nivell, però mira, crec que val la pena comentar-ho.
A veure, però va ser la literatura que nosaltres ens vam enganxar.
Sí, això sí, a veure, sí, jo crec que tenia la seva part bona. En aquell temps jo crec que els llibres de Lenny Britton van fer la funció que està fent ara els de la Rowling, no? Que és enganxar a la canalla de 11, 12, 13 anys a llegir.
Sí, 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 exacte, això
sí, ho fan. Vam començar a llegir aquests llibres i et vas acostumant a llegir, no? El fet de llegir a sortir del TV, o com si diguéssim.
Sí, a passar unes hores a un sofà o al llit.
Exacte,
llegint, sí, sí.
Llegint un rato. No?
I era algo que tu buscaves. O sigui, no
sí,
és el
que no t'obligaven, no és el llibre que et deien a l'escola.
Això t'ho has de llegir.
No, no,
era algo que tu llegies per voluntat pròpia de dir, a part del totxo aquell que no t'interessava per res, però aquesta historieta i tal, pues, t'enganxava i volies, i quan arribaves al final deies... Ara veig un altre perquè sé que hi ha més llibres aquests dels 5 o dels 7 o dels Hollister. De...
I anaves a buscar-los.
Sí. Hi havia una pila.
Curiosament, jo vaig voler que la meva filla llegís alguna cosa dels 5, molts anys, clar, evidentment, amb el salt generacional. Mm-hmm. El va llegir, se'l va tragar. El va llegir tot, curiosament. I després em va dir, això t'agrada? Això t'agradava?
No ho he trobat.
Després ho penses, el vaig llegir jo també, perquè en unes vacances si acabes llegint a part del pot i del xampú o el que sigui, no? El vaig llegir i dius, a part de tots els berenars que es fan de la tarta, de no sé què, de no sé quantos, mai hi ha cap adult pel seu voltant, no? Vull dir, sempre van a la seva, no sé què, no sé quantos, estarà igual. Dius, a part d'això, realment és molt buit de contingut.
Sí, home, era
sí, com ens agradava això? Dius, però bueno, ara el que t'ho has dit, Cristina, ara Harry Potter agrada molt, és una altra història, potser és molt més...
És més elaborat. Harry,
és més elaborat. Està més treballat, inclús el sentiment de les persones, la seva manera d'evolucionar, està molt treballat, allà no. Però jo trobo que passarà el mateix, vull dir que tots els que aquesta generació ha vingut marcada pel Harry Potter, d'aquí a 10-15 anys, quan els hi facin llegir els altres joves, diran, i això?
Suposo, com no? Es podien llegir aquesta
cosa? Les generacions també han canviat, nosaltres érem molt més innocents del que són els nostres fills, i llavors, pues... el tipus de literatura que llegíem nosaltres era
clar,
més senzilla, més,
sí.
Més almibarada. Més almibarada.
Sí.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
Molt bé, estàvem parlant del nostre amic Harry Potter. Potser una de les diferències és que quan un llegeix el Harry Potter sap que té 7 llibres i sap que s'acabarà. Quan llegies els 5 o llegies els detectives d'Alfred Hitchcock o quan llegies els Hollister, igual n'hi ha 300 i tu en tens 50. No?
Vull dir, no t'ho plantejaves. Vull dir, sempre hi hauria algun més, segurament.
Exacte,
no?
Sí, sí. Igual hi havia una història més i continuava. No? La majoria de... No sé, per exemple, si la saga de la Triste, de la que hem parlat aquí, pues estava claríssim des del començament que serien 5 llibres o és una cosa continuada.
No, està claríssim que en són 7.
Perdó, vale. En són 7. Clar, aleshores, si tu ja saps que hi haurà un final, suposo que la visió que tens és diferent. No? Vas continuant la història sabent que això et porta a un lloc, doncs que aquestes històries que no tenen final no et porten enlloc, és a dir, no? Jo suposo que per això igual a la teva filla Joan es va llegir els 5, no hi va trobar res, perquè sap que allò és, de fet, és com un còmic de Mortadelo i Filemón, que són tots idèntics, amb lleugeres,
molt lleugeres.
Variacions, no? Vull dir...
Sí, sí, això passa molt, no només amb aquestes juvenils, sinó que si, per exemple, agafem, també podríem dir-ho com a saga, encara que no sigui exactament ni molt menys, les històries de Sherlock Holmes, comencen quan en Watson busca un apartament a Londres perquè ve ferit de la Índia i tal, i llavors, pues, com té pocs recursos econòmics, doncs al final posen un anunci o alguna cosa així es fa, i llavors cau al costat d'algú, clar, llavors és jove ell, i d'un estudiant acaba d'estudiar o està acabant d'estudiar d'una persona que té davant que es diu Sherlock Holmes, i a partir d'aquí les novel·les que són, bueno, les històries que són independents unes altres completament, però quan llegeixes les últimes veus que ja a Sherlock li diuen en el Watson, el Watson s'ha casat, em sembla que es queda vidu o alguna cosa així, després ell li compra tota la clientela perquè el Watson torni a viure amb ell, amb en Sherlock, i després li diu, ara que tenim confiança, tu ets l'únic amic que he tingut, et puc explicar coses del meu germà, que és un gran funcionari, un home que està molt posat a dintre del govern britànic, no? I Però vas veient tota una progressió, tot i que les històries són absolutament desconnexes unes d'unes altres, però vas veient un fil conductor.
Hi ha una connexió entre cada,
exacte,
entre cada història.
I l'evolució del personatge d'en Sherlock Holmes.
Mm. Clar, això és el que tenen moltes sagues d'aquestes, no? Que el personatge evoluciona amb la història.
A veure, tinc un parell més. Una saga que ha tingut molt de renom, que és el de Los Hijos de la Tierra, de la Jean-Marie Aurel, em sembla que és, que és el clan de l'Oso Cavernario, de la que després també van fer una versió cinematogràfica que la feia la Daryl Hannah, i és el clan de l'Oso Cavernario, el Valle de los Caballos, los Cazadores de Mamuts, las Llanuras de Tránsito, los Refugios de Piedra, i n'hi té que haver un altre, un sisè, que és el que té que tancar la saga, però que encara tampoc s'ha publicat. I això... L'èxit d'aquestes històries està parlant de la prehistòria, no? I representa que és la història d'una nena, Laila, que és una cromanyon, que després d'un terremoto doncs, l'adopta una curandera de Neandertal. I llavors doncs, és totes les peripècies que van passant i tot això. I és una literatura una mica que balla entre el científic i la novel·la històrica i els relats d'aventures.
Doncs sí que tenies dues, més?
I després l'altra, bueno, l'altra també tinc que... He tornat a la meva joventut i és tota una saga que va tindre també molt de renom, que eren els llibres d'en Lobsang Rampa.
Hombre, sí.
Que era un monjo tibetà, no? I llavors pues, t'introduïa dintre de així una mica la filosofia budista i... oriental, no? I en aquella època, en la meva adolescència, doncs...
Va fer furor aquest
llibre. Sí, sí.
Va començar.
A veure, la veritat és que, a veure, jo tenia el tercer ojo, és el tercer ojo, el mèdico de l'as, història de Rampa, la sabiduría de los antepasados, la caverna de los antepasados, la túnica de Safran, tu para siempre i l'ermitaño. Me'ls vaig comprar tots. No vaig passar al tercer, eh? O sigui, vaig llegir els tres primers, després jo ja vaig anar a altres històries. Vaig evolucionar.
A veure, això va ser escrit d'una manera que la gent es pensava que aquest Lobsang Rampa existia realment. Això era un escriptor nord-americà que es va inventar completament aquest personatge.
A veure, el tercer llibre, la història de Rampa, és per desmentir que ell no sigui un monjo tibetà. O sigui, que va escriure el llibre perquè va córrer el rumor de que d'això, que no era veritat, que no era un monjo, i llavors va escriure Història de Rampa explicant la seva vida, demostrant que ell era realment un monjo tibetà.
I és tot mentida.
Molt bé, acabem aquí la primera part del programa. Basically I'm complicated. I have a hard time taking the easy way. Call it schizophrenia. But I'll be at least two today, if that's okay. Basically, it's deep how you can be so shallow. And I'm afraid 'cause I have no fear.
Still might, but these wounds heal right. I see a little light. La carnissera va entrar amb una enorme peça de vedella, vermellosa i sanguinolenta, ajudada per una prenenta. Sobre el mostrador hi havia un magnífic ganivet de mànec negre i fulla d'acer inoxidable que reverberava la llum de la bombeta. A poc va passar la fulla sobre la pedra d'esmolar, deixant anar un soroll agut i estrident que m'encisa. Va netejar el gabinet amb un drap i va començar a retirar les capes de grassa que cobrien la carn. Amb la mà dreta agafava amb fermesa el ganivet, mentre que amb els dits de la mà esquerra anava estirant les capes de greix blanquinós. Em fascinava la precisió dels seus moviments. Un cop finalitzada l'operació, va començar a tallar els trossos de carn. Marcar el gruix dels entrecots, va buscar amb la mirada l'aprovació de la meva mare i començar a endinsar-s'hi el ganivet. Només amb el contacte de la fulla, la vedella s'obria amb un tall nítid i a partir d'aquí s'endinsava dins del tros de carn amb una facilitat i una suavitat absolutament fascinants. El moviment del ganivet cap avall, acompanyat d'un balanceig alternatiu del canell, esquinçava les fibres musculars com si es tractés de gelatina.
Heu pogut escoltar un fragment del quart episodi de la Psicologia de les Mones. Aquest episodi va a càrrec de Ramon Terratacó, Pèrdix, encara que el relat, la Psicologia de les Mones, cada capítol és d'un autor diferent. Heu sentit de moment dos relats de la Pèrdix i Xavi Valeri, de dos dels autors dels que havíem de parlar avui. No sé com hem pogut, sé que el Joan ha tingut problemes amb internet, no ha pogut mirar-se la pàgina de relats en català avui. Jo sí que els conec els dos força, i la Cristina em sembla que ha pogut tingut temps de fer-hi una...
He fet una ullada amb algun, però no els he llegit tots tampoc. He llegit alguna cosa d'en Pèrdix, els dos que em vas recomanar tu, A per B igual a B per A i el vol 93. Tinc que dir que el vol 93 em va encantar.
És molt bon relat, sí.
Molt ben portada la història... No t'esperes al final, a més a més. Mm-hmm. Un final sorprenent i és aquells relats que t'enganxen realment, no? A l'altre, bueno, havíem llegit altres coses que em havíem llegit aquí d'en Pèrdix. A veure, anem llegint relats de diferents autors i n'hi ha alguns que allò que quan els llegeixes, quan acabes de llegir-los, dius, ostres, m'agradaria veure com segueix, no? Mm-hmm. En Pèrdix és un d'aquests autors que cada vegada que llegeixo una cosa d'ell sempre penso, ostres, m'agradaria saber com acaba la història, no? M'agradaria seguir llegint el que passa.
De fet, és un dels autors que vaig comentar-ho fa bastants programes, ha desaparegut de la pàgina Relats en Català, motius jo no en sé, però és un dels autors dels que destacava dintre la pàgina almenys per la qualitat, dintre el que és la pàgina sempre, ull, sempre ensenyem a la qualitat d'aquesta pàgina, i era un autor que destacava i d'aquells que vas a buscar quan te n'adones que ha penjat una cosa nova, doncs vas a buscar-la i te l'imprimeixes i te llegeixes i li comentes el que ha fet, no? És un autor molt vàlid. A per B igual a B per A, que és la història d'una masturbació. I és un relat que vaig trobar que em va encantar, vaig trobar
divertit, és molt divertit dintre del tema, no? Doncs és... Li sap treure la xispa, no? Vas veient allò, la situació d'ell, que vas dient, ai, pobret, arribarà, no arribarà. És divertit.
Molt bé. Xavi Valeri, Cristina, què t'ha semblat?
A veure, Xavi Valeri, he quedat parada de la quantitat de relats que arriba a tindre penjats.
Moltíssims.
És una bestiesa. Mm-hmm. I he volgut anar a mirar els dos, aquests dos que m'havies recomanat tu, La Bruixa Bona i Martiria a l'Escola. He vist que la Bruixa Bona ha estat seleccionat per publicar, sortir com un dels relats que sortiran en un llibre de relats curts.
De fet, el llibre aquest ja ha sortit, tenien dos, sí. I aquest va ser escollit pel primer llibre.
Val. Doncs que també el pots adquirir des de la web, mm-hmm. He vist. Però l'anunci et deixa sense poder llegir el relat.
Sí, és un...
He començat a llegir-lo i arriba un punt que dius, ostres, ara m'han deixat tallada.
Això no es va fer en el cas del segon llibre, no es va fer. En el primer sí que quan va sortir publicat, per aquelles coses de lleis i drets i tot això, doncs no podies mostrar el text sencer. Mm-hmm. I La Bruixa Bona, igual que un de Pèrdix, que si no m'equivoco, no ho dic perquè m'equivocaré, també tenia un relat seleccionat. Doncs això, quan entraves et trobes que al cap d'un paràgraf hi ha un dibuix del llibre i et diu aquest aquest relat està en aquest llibre i per tant, doncs, si te'l vols continuar llegint,
et deixa la mel a la boca.
Sí, sí, això és el que m'ha passat.
Sí, sí.
I després el de Martiri a l'escola també me l'he començat a llegir, em sap greu, no he tingut temps, me l'acabaré de llegir perquè m'ha agradat molt la forma com està escrit. He trobat també anar passant les pàgines amb els diferents relats que tenia penjat en Xavier Valeri. He vist que tots els títols, tots els temes que va tractant, que són diversos, molt diversos i molt d'això, tots m'han semblat molt interessants. O sigui que m'ha deixat molt amb les ganes de tornar i de ser un d'autor per llegir.
De fet, una de les característiques que té aquest autor, a part de d'una extensíssima obra penjada en aquesta pàgina, i per això us vaig posar una mica en contrarrestació amb el Pèrdic, no? El Xavier Valeri és un autor que la majoria de relats són històrics de la Catalunya, podríem dir la Catalunya profunda, dels pobles de Catalunya, i parles doncs, de l'època d'aquella manera de parlar de l'època de pagès, hem llegit abans un tros d'un fragment que parla de la instauració de la República, però ho fa d'una manera sovint bastant divertida. És una persona amb un vocabulari des del meu punt de vista boníssim, és a dir, és aquelles persones que et llegeixes i a tu, que llegeixo bastant en català, hi ha paraules que no entenc i les has de buscar o endevinar pel context perquè té un coneixement del català molt extens i molt bo. I ens contrarrestava amb Pèrdics, perquè Pèrdics és un autor, potser podríem dir, més àgil, és a dir, més, a part que és més actual.
Això és el que bueno, no conec els dos autors, no? Però llegint els diferents relats d'un i de l'altre es veu una diferència de generacional, o sigui, es veu que això, el tipus de manera d'escriure d'en Pèrdics és com molt més àgil, molt més, bueno, àgil, a veure, molt més actual, sembla més moderna, no?
Exacte,
com si diguéssim.
Exacte, un escriu d'una forma més moderna i l'altre escriu com si escrivís fa uns quants anys, no? També hi ha una diferència d'edat important, Pèrdics té 30 i molts i en Xavier Valerín té, ara igual comet un pecat i rebo una colleja aquí, un fantasma per aquí darrere, però està al voltant dels 70 anys, però malgrat això jo us vaig comentar el relat de la Bruixa Bona sense recordar-me'n de que estava vetat pel llibre, però que segueix sent històric però trenca molt el seu esquema, està molt ben escrit i que valia molt la pena. Pèrdics també escriu molt bé i té relats com aquests dos mateixos que has dit tu, o bueno, en té uns 30 i bastants, però realment també és un autor que val molt la pena i que recomanem des d'aquí. Després teníem dos poetes, però abans de parlar d'aquests poetes anem precisament a llegir un poema.
Camí borrós, invisible i perdut, a hores baixes, d'un temps emmarcat. Pol segant el trajecte, palpentes romanies, fora de tu, ni tan sols ho sabies. I el rellotge que cantava hores, les hores baixes del plany d'un viu, per a tots aquells cors que van ser o són presoners d'ells mateixos.
Aquest ha estat un poema, el poema Mirant enrere, de Cristina Díez Nicte, una escriptora de poesia que hem llegit ja més d'un cop aquí. Jo haig de confessar que llegeixo molt poca poesia i que hi ha pocs autors perquè no la conec, que desconec, és un món literari que a mi doncs, em desconcerta i per tant suposo que no m'acaba d'entrar, però dels pocs autors de poesia que he llegit, ella és, jura amb el Prudenci, l'altre autor que vam comentar, dels que m'han enganxat, aquests que llegeixes i després et llegeixes i dius, mira, m'ha agradat, tu, a mi que no m'agrada la poesia, doncs m'he llegit això i m'ha agradat bastant.
De Nicte sí que he llegit molt, potser és perquè és el primer que vaig començar a llegir i vaig anar llegint un poema un altre i vaig anar passant pàgines i tal. I a veure, m'agraden molt. Coincideixo amb els comentaris que hi ha dels lectors, en què és una noia que té una gran sensibilitat i que sap expressar bé les coses i tal. Jo el que potser he trobat, que em perdoni, que m'agrada, però he trobat una mica exagerat els elogis, que és que tots elogien tant totes les poesies que dius, són molt macos.
Has de parlar dels comentaris o dels poemes?
Estic parlant de qui he trobat exagerats els comentaris d'elogi que rep la...
Sí, però això ja... Sí, és el que hi ha. A pàgina. Sí.
Que rep la poesia. Que no és perquè la poesia no valgui la pena, vull dir que n'he llegit bastants i n'hi ha uns quants coms que m'han agradat molt. Un dels que vam llegir la setmana passada, aquell El més vell poema, m'ha encantat. Però... No sé, he trobat que era una miqueta exagerat els elogis que rep la... A veure, clar, també tindria que llegir molt més del que hi ha penjat, no? I llavors doncs, potser, com comparació, diries, ostres, és que realment destaca. Sí que és veritat que pots entrar molt bé perquè t'explica molt bé les sensacions, no? I llavors és fàcil de seguir-la.
Molt bé, veig que anem curtets de temps. Anem a llegir ara un poema de l'altre autor que havíem dit per avui.
Una font molt amagada, un jardí sense una entrada, una pedra que tot tanca, un pou on res no m'hi manca, el meu cor. Un tros de cel a la terra, un déu que allí s'enterra, una mica d'alegria, la tristor d'una vida, el meu cor. Tots els amors dels meus dies, totes les fites volgudes, totes les coses perdudes, tot el món a un pam de mida, el meu cor. El meu cor és una mina on s'hi troba la maragda de color verd d'esperança i ho dic sense recança, és un cor.
Aquest poema es diu El meu cor i és del Prudenci Reguant, que escriu com a Prudenci. També no és la primera vegada que llegim un poema seu i jo des del meu punt de vista també és un dels pocs autors que em va agradar. De fet, va haver-hi una època que té molts poemes penjats i que entrava a llegir poemes seus així saltejats perquè no en trobava cap que diguessis puf, que és el que em passa normalment quan entro a llegir poesia en aquesta pàgina, tot s'ha de dir, però en aquest cas no em va passar. No sé, jo no tinc coneixements a nivell de... No tinc coneixement, no me'n recordo del que ens van ensenyar literatura sobre les estructures i tot això per dir si realment compleix amb els criteris.
No ho sé, però almenys t'arriba. Et diu moltes coses, ho trobes molt ben escrit, té gràcia.
Jo tinc que confessar que no hi he arribat en Prudenci, però per un error a l'hora d'entrar, no? de buscar... En el...
De fet, hem fet molt malament els deures aquesta setmana.
No, a veure... els altres els he anat trobant perquè vaig entrar, quan vaig entrar a la pàgina vaig anar a buscar directament a l'autor. Prudenci no el vaig trobar perquè en comptes d'utilitzar els noms dels autors, doncs vaig posar-me a buscar i vaig buscar Prudenci i em va sortir una història en què el personatge es deia Prudenci. Me la vaig llegir i vaig pensar, si és que el Martí s'ha equivocat. i no era el nom de l'autor. Em vaig llegir tota la història i després quan vaig tindre que tornar a entrar i vaig anar buscant els altres autors me'n vaig donar compte que és que m'havia equivocat a l'hora de fer la búsqueda.
No, doncs farem una cosa, jo us tornaré a dir avui quatre autors, però aquesta vegada, que a més tenim 15 dies perquè el proper dimecres, que és dia 6 de desembre, dia de la Constitució Espanyola, la qual s'ha de canviar perquè hi ha la Ley Sàlica, que és una cosa del segle XV, igual que la monarquia, doncs aquell dia és festa, no hi ha programa, i passem al dimecres dia 8, ai no, 6, 14, però uf, quina suma més dolenta, el dimecres 14, teniu 15 dies per mirar-vos la poesia de Thalassa, igual que el programa aquell de Canal 33, la poesia de Brumari, la narrativa de Pivot Atòmic, tot junt, i la narrativa d'Alfred Batlle.
De tots n'hem llegit, aquí.
De tots n'hem llegit aquí. De fet, segurament la gent que ens escolta veurà que anem repetint bastants autors. Jo tampoc tinc últimament massa temps per investigar en aquesta pàgina, cosa que havia fet molt, de manera que em limito aquells autors que conec i a més que la majoria són autors que m'agraden, que he llegit més d'una cosa d'ells i que m'agraden molt. Segurament hi ha molts altres autors que escriuen bé, però els que a mi realment m'han agradat, de tots els que he descobert, que no són tots, evidentment, són aquests que anirem dient, hi ha forces, Déu-n'hi-do els que hem dit, Però bé, ara que comencem aquests anàlisis, m'ha semblat bé començar pels que anem. Ens queden 10 minutets, fem un recordatori dels premis literaris i concursos que tenen fi a partir de la setmana següent, que només n'hem trobat dos.
El 10 de desembre finalitza el termini del 17è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, convocat per l'Ajuntament de Molins de Rei amb el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L'extensió ha d'estar entre els 6 i els 12 folis i el primer premi són 1.000 euros, el segon 500 i el tercer 250.
També el 10 de desembre acaba el termini pel primer concurs de poesia nadalenca Alba Nadal, convocat per l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, amb el suport de l'Ajuntament de Cunit. L'extensió ha de ser de 14 a 28 versos i està dotat amb obsequis nadalencs.
No hi ha més concursos per aquesta setmana del 4 al 10 de desembre. Suposem que arribat Nadal començaran a ploure els concursos de narrativa i poesia. Passem ara a parlar del concurs. La setmana passada vam explicar un personatge i aquesta vegada sí tenim un encertant que va quedar-se a les portes del premi en la nostra edició anterior. És el Francesc García Grimau, que ha encertat que el personatge era el Harry Potter, del que hem parlat avui. El llibre concret era Harry Potter i la pedra filosofal, el primer, i l'autora la J.K. Rowling. Escoltem ara el concurs d'aquesta setmana. Encertem el personatge, el llibre i l'autor.
De distret professor de piano a membre del moviment més xic. Si és que amb la mentida es va tot arreu i quan un s'enamora d'un estil de vida ja no pot deixar-la. Passa un nivell canela, casetes en pobles encantadors, festes, vestits de moda. El problema ve quan s'adona que no tothom sent per ell el que ell sent pels demés i decideix que no pot permetre que allò que tant li ha costat aconseguir es desmunti. Les mentides deixen pas als assassinats, mentre se'n vagi sortint, tot anirà bé.
Si te mirem el personatge, escriptoteca@gmail.com. Abans d'acabar el programa d'avui, com sempre, encara que em sembla que hem anat massa ràpids, farem els fets literaris d'aquesta setmana, les efemèrides.
El 25 de novembre de 1562 neix Lope de Vega, escriptor i dramaturg castellà. El 25 de novembre de 1950 mor l'escriptor danès Johan Wilson Nielsen, Premi Nobel de Literatura l'any 1944. El 25 de novembre de 1951 neix Arturo Pérez Reverte, escriptor espanyol, autor de La Triste o El Club d'Homes, entre altres. El 25 de novembre de 1993 mor Anthony Burgess, escriptor britànic que adquirí fama per la seva novel·la La taronja mecànica.
El 27 de novembre de 1895 mor Alexandre Dumas, escriptor francès, autor dels Tres Mosqueters, entre d'altres. També el mateix dia, 27 de novembre de 1953, mor Eugene O'Neill, dramaturg estadounidenc, Premi Nobel de Literatura el 1936. I també el mateix dia, però de l'any 1998, mor l'escriptora espanyola Gloria Fuertes, autora de literatura infantil i de teatre.
El 28 de novembre de 1757 va néixer el poeta William Blake, d'origen britànic. I el 1907, el 28 de novembre de 1907, va néixer l'escriptor italià Alberto Moravia, autor del Menyspreu i Dues dones, entre d'altres obres.
El 29 de novembre de 1832 neix Louisa May Alcott, escriptora nord-americana coneguda per Donetes.
Molt bé, ens queden uns breus minuts. M'agradaria que féssim una cosa dels deures que us he posat abans, que us he comentat, que veiéssim, sobretot ara hi he pensat, tant l'Albormari com la Talassa tenen tant poesia com narrativa. Jo crec, dintre del meu escàs coneixement literari, que segurament dintre del que és la pàgina destaquen més per la poesia, però igual estaria bé
que
miréssim una mica
de narrativa i a veure si em contradieu i que em trieu encara que no conec el tema de la poesia i diguessis, no, mira, la poesia no li surt tan bé com la literatura, o al contrari. Val? Així com el Pivot Atòmic i la Fred Balla només tenen narrativa, sí que hem llegit, això sí que és cert, aquí la Fred Balla té una entrega en sagues, i així aprofito per recomanar algunes coses penjades a Relats en Català per lliuraments, és a dir, que tenen força capítols, alguns no tant, alguns 4 o 5, altres molts, però el Fred Balla té dues sèries, una que es diu La Cúpula, que narra la història cada cop una mica més fantàstica, d'un vagabund, d'un rodamont que entra en un hospital delirant i començant a parlar d'una cúpula de distòpics, d'utòpics i de diferents temes, i un metge que hi ha per allà, doncs, no li dona més importància fins que aquest, en el segon episodi, em sembla que és, aquest rodamont apareix mort i es troba un diari d'ell en què fa unes parrafades estranyíssimes, i a partir d'aquí es comença a investigar. La història és molt bona, i té una de les gràcies que té és que no sé si té massa seguidors o no, jo en sóc un, la veritat és que sempre que sóc un episodi no me'l llegeixo. L'autor ha anat seguint molt el que la gent li deia en els comentaris, és a dir, quan se li deia, mira, doncs, ostres, aquí aquest capítol se t'ha anat la pilota, tio, saps, aquí això no cola per enlloc, doncs ho reformulava, i crec que és força interessant, perquè jo no sé funcionar així. Jo també he escrit històries en entregues, però no sé funcionar així. Jo el començo, l'acabo, i si la gent li agrada, i si la gent no s'agrada,
és la teva línia.
Exacte,
però ell s'adapta sí, a les necessitats que li van dir els seus lectors,
no? Exacte, ha anat modificant molt, sí, la història general continua, però sí que ha anat fent modificacions en diferents coses. Parlant també de sagues, comentar-vos, recomanar-vos en molt una que es diu Petals, de l'autora Maria Victòria Lovaina Ruiz, en 10 lliuraments. Es va publicar en el segon llibre de relats en català de forma íntegra, és a dir, no separat per capítol, sinó tot junt. És una autora molt bona, que barreja la ficció i la realitat d'un home que és inspector de policia i ha d'investigar un crim que té relació amb la seva família. És una història molt... A mi realment la vaig trobar brillant. Aquesta autora en general la trobo brillant. Després en recomanaré una fantàstica, que és El viatge de Tobias Oppenheimer a la recerca de Turbània. És entre juvenil i no juvenil, de capítols molt llargs, això sí, capítols de 20 i pocs minuts cada un de duració, que són 10 episodis, però que és una història que d'imaginació, déu-n'hi-do, el bé que va.
De qui és aquesta?
De l'Albiel Martí.
Ah, vet aquí perquè em sonava. Vet aquí perquè em sonava.
Bé, no em fa un lleig,
home. No, home, no.
Vale, després de recomanar-me a mi mateix, recomano-vos una altra saga que és de diferents autors, que es diu La psicologia de les mones, que té, si no recordo malament, 20 episodis. Es va constituir, una persona va penjar el primer episodi, va dir que no sabia com acabar-lo, i ens va sortir la idea de fer una llista d'autors que s'hi volien afegir, i cada un anava explicant, doncs, aquest personatge que comença sent un nadó. Després hi ha dos o tres capítols de la seva infància. Hem llegit el capítol quart del Pèrdix, que és, si no recordo malament, la seva preadolescència, i ens va creixent fins que es converteix en un sociòpata d'aquests perillosos autèntics, i que té un altereu que és el policia que el segueix. I crec que és una història que, en general, evidentment hi ha capítols alts i capítols baixos com sempre, però crec que en general és una història que val força la pena. També us he comentat La cúpula d'Alfred Batlle, que també té un altre que és el Dubte, força menys fantàstica, força més estricta. I després podem trobar, per exemple, les cròniques de l'Anna, filla de Ruanda, que és una sèrie també de 9 episodis d'una autora que fa molt de temps que no escriu a la pàgina, malauradament, que es diu Ninin, i que narra la història, també les aventures d'una persona que es trasllada a Ruanda i coneix allà una mica, doncs, la trista realitat que es va viure durant la guerra, i crec que val molt la pena. Acabem l'episodi d'avui. Han estat amb nosaltres el Joan i la Cristina, qui donem les gràcies des d'aquí. El Toño, que ha estat a darrere del vidre, punxant-nos la música i modulant el so. Jo mateix, el Martí, que us ha parlat, i us animem a que ens escriviu a lescriptoteca@gmail.com per la vostra opinió, i us esperem la setmana que ve. And when you're out there, without care, yeah.